l'any 2001, amb el descobriment dels manuscrits perduts d'Ars Notandi, Ars Electionis i Alia Ars Electionis, Llull és reconegut com el descobridor del mètode de Condorcet, que va ser redescobert durant el segle XVIII pel marquès de Condorcet. A més, Llull és reconegut com un pioner de la informàtica per la seva influència sobre Gottfried Leibniz. Durant el segle XVI es va manifestar un gran interès per l'obra de Ramon Llull, originat pel reformisme de Felip II. En aquest context s'inicià el procés de beatificació de Llull, però va ser interromput el 1750 pel papa Benet XIV, perquè es va qüestionar l'ortodoxia de la doctrina de Llull degut a la influència que encara tenien les tesis antilullistes de Nicolau Eimeric, un frare dominic inquisidor del segle XIV. Nicolau Eimeric havia dictat l'existència de més de 100 heresies en els textos de Llull i les va incloure amb el seu Directorium Inquisitorum, manual de l'inquisidor, però el 1911 els bisbes i teòlegs catalans van advertir la necessitat de rehabilitar el Llull. Les aportacions recents del teòleg Josep Pere Arnau, especialista en l'obra de Llull, que ha recollit totes les falsificacions amb què Eimeric va construir les seves tesis, ha permès eliminar els obstacles per reiniciar el procés de beatificació de Llull. Així, l'estudi elaborat per Josep Pere Arnau i pel teòleg mallorquí Jordi Gaià elimina els dubtes anteriors i han estat acceptats per la Congregació de les Causes dels Sants de Roma. El postulador de la causa de beatificació és el sacerdot mallorquí Gabriel Rans. No obstant això, hi hagué des de la seva mort una veneració popular per Llull, a qui es considerava erròniament màrtir. Això va fer que se l'anomenés beat, títol que, tot i no tenir, es va popularitzar i va passar a calendaris i almanacs, on es manté encara de tal manera.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road just for... Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Vols conèixer la Jerusalem africana? Doncs del 8 al 17 d'agost, vine amb el Club Més Amics a Etiòpia i descobreix la Libela. Un dels imperis més antics d'Àfrica t'espera per conèixer la seva història i les seves tradicions. Del 8 al 17 d'agost, l'Etiòpia cristiana amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, el periodista i politòleg Xavier Tudela ens explicarà les coincidències i diferències entre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà. Com s'organitzen? En què consisteix l'Institut d'Obres Religioses? Existeix la ciutadania vaticana? El servei de qui està, la Guàrdia Suïssa? Existeixen les matrícules de cotxe de l'estat del Vaticà? Totes aquestes preguntes i més les respondrà aquest diumenge a les 5 de la tarda Xavier Tudela aquí, a Ràdio Estel. Hi seràs?
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem la veu dels animals i de la natura com cada divendres. Iniciarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb l'advocat i vicepresident de la Comissió de Defensa Animal del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Carles Soliva, i ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i coneixerem una mica més les girafes El Sabies Què. Finalitzarem programa amb un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Ha posat Repsol en perill la qualitat de l'aire als voltants de Tarragona? El passat dimecres, Ecologistes en Acció de Catalunya feia un comunicat de premsa davant el recent episodi de contaminació de l'aire provocat per l'empresa Repsol a la planta petroquímica que té a la Pobla de Mafumet, a prop de Tarragona. Ecologistes, en el seu comunicat, manifesta la mancança d'una planificació adreçada a la preservació de la qualitat de l'aire en l'entorn d'aquest important complex petroquímic. Tenim al telèfon l'Eloi Noia, membres d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Bon vespre, Eloi.
Bon vespre.
Davant dels antecedents que ja s'han produït en aquesta mateixa zona, què és el que demaneu?
Nosaltres, en principi, el que demanem davant d'aquest fet puntual és que la Fiscalia actuï d'ofici i averigui què és el que ha passat realment, perquè no ens creiem la versió oficial de que aquí no ha passat res. L'espectacle de les fumeres de Repsol, de la manera en què han produït una enorme preocupació social, ha provocat més de 200 trucades a la Protecció Civil i, en definitiva, ha creat una alarma social que pensem que no pot quedar d'aquesta manera, com a mínim s'ha d'investigar. D'altra banda, el que sí demanem ja normalment, i que això ja no és d'ara, sinó que ho hem fet sempre, és un control més exhaustiu dels nivells de qualitat de l'aire a Tarragona, perquè els estudis que s'han fet en general no deixen de ser un retrat puntual en un moment, en una situació donada, però no hi ha una política real que doni claretat i transparència en unes instal·lacions, a les emissions que emeten i en quant al control, doncs hi ha un volum de compostos que al nostre entendre no s'estan investigant i que són insuficients en un lloc com Tarragona, en totes les instal·lacions petroquímiques que té, i en particular la de Repsol.
Perquè aquests estudis periòdics que haurien de mesurar la qualitat de l'aire, qui els ha de fer? Qui és el responsable?
A veure, aquí es dona la paradoxa de que és la mateixa empresa, en el cas de Repsol, que fa els estudis de qualitat de l'aire. Sí, això d'entrada. Llavors, la Protecció Civil té uns mesuradors instal·lats al voltant de les instal·lacions de Tarragona, però són mesuradors que el que fan és una estima insuficient del que pot arribar a passar doncs, amb aquelles instal·lacions, que realment té tots els apunts i té tots els paràmetres. És amb el cas de Repsol la mateixa Repsol, però també és el mateix que a la resta de les fàbriques. No hi ha un control extern veritable que pugui ser fiable i que pugui donar doncs, la confirmació de que realment la qualitat de l'aire és la correcta.
Doncs, Eloi, moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres i esperem que l'administració intervingui i que realment es facin aquests estudis i la responsabilitat l'assumeixi qui l'hagi d'assumir. Moltes gràcies, Eloi.
Gràcies a vostès.
L'os bru del Pirineu com a reclam turístic. La reintroducció de l'os bru al Pirineu s'està convertint en un reclam pel sector turístic a les valls d'Àneu, de la comarca del Pallars Sobirà, a Lleida. La intenció és potenciar un model de turisme sostenible basat en el respecte vers aquest emblemàtic animal que viu en aquest territori, l'anomenat País de l'Os. La pedagogia i la sensibilització volen ser l'eix de qualsevol activitat que es porti a terme. Diferents establiments turístics i culturals ja han començat a programar tot un conjunt d'activitats adreçades a un públic general i familiar per poder conèixer els aspectes socials i biològics de l'os i també fer l'hàbitat que l'envolta. Tot aquest conjunt d'activitats es contradiuen amb les contínues declaracions partidistes d'Unió de Pagesos, que sempre s'ha mostrat contrària a la reintroducció de l'os pels suposats atacs i danys envers els seus ramats. El director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat ja va comentar que els atacs d'os durant els dos últims anys han estat zero i que no és una situació crítica, que estem en un territori normal que té una fauna protegida.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Adel Julien, de l'ICO. Teòricament, més d'un 20% del territori català gaudeix d'algun tipus de protecció legal, en forma de parcs naturals, PEINs, reserves i altres. Ens podem creure que aquesta protecció és real? Això es tradueix coses pràctiques com, per exemple, que hàgim salvat de l'extinció alguns ocells?
Doncs sí i no. En molts llocs la protecció és real, sí que és cert. En altres, res de res. En alguns llocs doncs, hi ha una mena d'espasa de Damocles que penja constantment a sobre d'ells. I mentre la cosa està protegida, però sabem que en determinats moments en el que l'administració, sota pressió dels típics poders econòmics i fàctics, doncs pot acabar desprotegint-ho. Això ha passat massa sovint. També el problema que hi ha en moltes de les àrees protegides, en molta part, per exemple, a l'interior de Catalunya, és que protegim els cims de les muntanyes. És a dir, on no s'hi pot edificar, on no s'hi poden fer polígons industrials, perquè els pendents i l'orografia doncs no ho permet. Llavors protegim extenses àrees així, però en canvi el que és la plana, les parts baixes, doncs ens les carreguem, els rius cada vegada porten menys aigua, etc. Per exemple, en el Vallès, entre el Parc Natural del Montseny i el de Sant Llorenç del Munt i altres zones protegides, hi ha un 25 o un 30% del territori protegit, i en canvi doncs, bueno, és protecció dels cims de les muntanyes.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Tornem amb aquest repàs que estem fent dels cantants, ells i elles, que foren els ídols dels mitjans del segle passat. Avui li toca a la Salomé. Es diu Maria Rosa Marco, nascuda a Barcelona. Començà a Ràdio Barcelona i cantant en català, que no era fàcil en aquell temps, però sense oblidar el castellà. Doncs va saber obtenir una reconeguda bona situació arreu d'Espanya. Escoltem-la ara amb Com el vent i T'estim i t'estimaré.
Com el vent que s'allunya, com el vent que arriba cada nit una a una per un temps i un passat. Fuig de mi crit, però comença un nou dia, ja és vella la nit. Com el vent que travessa, com el vent transparent, que en el bosc fa una queixa i després fuig rebent. Cada dia que passa, deixa un però no cal pensar massa, que el dia ja és mort. Si obrim la finestra al matí i a la llum que entrarà, veuràs com la nit ha fugit i tot vol començar. Cada vida s'engruna i no saps cap on va, però si amb tu vaig fent via entre mig de la gent, cada dia és bon dia, que ve i fuig com el vent. Quan no queda res a dir, quan ja és fosa la neu, quan girem els ulls a Déu pregant pel nostre patir, quan els arbres despullats, perdudes totes les fulles, quan ens puixen com agulles els rostolls dels camps segats, quan la brasa es torna a cendre quan el gos dorm ajupit, quan la vida ja no és tendra, ja ens fa mal dintre del pit. Quan per què canti millor treuen els ulls el pinçà, quan se'n riuen de l'amor, com tu, com tu, com tu, que no saps estimar jo, amor, encara em sent dintre meu victoriós amb la força d'un gran vent, el sentiment tan hermós que un dia ja llunya va néixer com un res, amb la carícia d'un bes, amb una estreta de mà. T'estim i t'estimaré, malgrat aquesta tardor que per tu pares de vent i poseix nostre amor. T'estim i t'estimaré, t'estim, 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 t'estim i t'estimaré.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Avui tenim amb nosaltres un amic i conegut que ja va ser al programa fa uns mesos amb nosaltres, el Carles Soliva. Bon vespre, Carles.
Hola, bon vespre.
En Carles és advocat i vicepresident de la Comissió Defensa Animals de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. I avui és aquí i hem volgut que ens visiti el Carles perquè fa uns dies vam sentir parlar d'una altra vegada més un nou capítol d'aquest cruel espectacle del Toro de Tordesillas a Valladolid, en què Castella i Lleó ha fet aquest decret llei, que ara el que no es permet és que aquests espectacles taurins amb animals es pugui matar l'animal en presència dels aficionats. Però realment, què suposa aquest decret, Carles?
Clar, jo crec que aquí li han donat una transcendència a nivell polític, perquè els que estan a la comunitat de Castella i Lleó, bueno, és el Partit Popular, saps? Crec que li han donat una certa transcendència i han, diguem-ne, entre cometes, enganyat perquè dient en públic el que no diu el decret. El decret és molt senzill i l'únic que diu és que queda prohibida la mort de les races de lídia en presència del públic en els espectacles taurinos populars i tradicionals. Això és el que diu el decret, que serà convalidat i, per tant, pues, tindrà efecte de llei, no? Però el que és cert és que el conseller o el consejero de la comunitat autònoma, quan ha fet les seves manifestacions públiques, diu que, clar, que com la finalitat de les lances és matar el toro, s'entén que està prohibit també lancear-lo. Però, bueno, això no ho diu que la llei. Amb la qual cosa, no sabem com acabarà el tema de lancear-lo, que és punxar-los amb llances, no? Si seran romes, si no tindran, clar, no sabem. Això primer, i després, clar, si queda malferit i no el maten en públic, però el maten en privat, encara potser serà pitjor, perquè jo sempre, bueno, no sé en quin mitjà de comunicació, però era un mitjà audiovisual amb el qual es podien veure les imatges de les persones que participaven en aquesta barbaritat. I aleshores jo deia als espectadors, dic, mirin vostès la cara del toro, miren la cara d'aquests personatges, amplint, que ho poden fer, només que entrin a Google, n'hi ha milers de fotografies, amplint, mirin la cara de l'innocent animal i miren la cara d'aquestes descerebrats, pues, que volen acabar amb la seva vida, no? I aleshores, a veure si això es té que permetre en aquests dies, no? Clar, aleshores, si ells, perquè en tot el respecte, potser no són d'una mentalitat, bueno, que no són de mentalitat oberta segur, però no entenen que això és una disposició legal, doncs potser fan culpable al toro de que li han prohibit l'amor públic, amb la qual cosa en privat és saber què pot passar, això si no hi ha cap tipus de control.
Benvingut, Carles. Això pot passar com a Portugal amb els toros. Diuen, molta gent diuen, és que a Portugal no maten els toros. És cert que no el maten a la plaça, però el maten a l'endemà, el dilluns, quan el dissabte, ah, el diumenge sol, els dos dies s'ha estat patint, que sí, encara és pitjor.
Sí, sí.
Però, hola, bona nit,
hola,
Carles.
Hola.
Però, a veure, així, el primer que nosaltres vam pensar és que tant costava, quan van fer aquest decret, de dir que es prohibeix alancear el toro i matar-lo. Ja se sap que si el prohibeixen alancear, però això és una maniobra que sona a política. Política, totalment, i a campanya política,
de...
que ve ara.
I
l'altre dia, no recordo, però un personatge molt popular de per la televisió diu, és una vergonya que encara ara no s'hagin posat d'acord tots els partits per suprimir una cosa tan, tan anacrònica com és el tema de torturar, i tan mitjaval com és torturar un animal públicament. I llavors sembla que, no sé, perquè aquestes persones que sí, que volen mantenir un costum mitjaval, però viuen en l'edat moderna, i ells es beneficien de totes les avantatges, el telèfon mòbil, el cotxe, seguretat social, anestèsies, tractors... Però, això sí, defensant una tortura amb un ésser sensible. Llavors, tant costa que els polítics i els partits es posin d'acord per suprimir d'un cop ja aquesta cosa que ja no té sentit, i llavors que ens deixin amb una patata calenta com aquesta, que es té que reinterpretar i que no sabem on ens portarà. Per això que és interessant saber que, des del punt de vista legal vostre, quines possibilitats té d'això d'arribar a bon port. Quines té?
A bon port, el bon port és que
bon port
no es maltracti
a
l'animal.
Que, com a resultat...
El bon port és que se suprimeixi.
Que se suprimeixi. I que com a resultat d'aquest redactat, evidentment, queda implícit que si no es pot matar en públic, tampoc se'l podrà torturar.
No, aquí no queda
perquè
ni implícit
que no
ni
queda
explícit.
Aquí. Per això, que han fet una cosa tan complicada,
sí,
que és que realment és molt difícil
de ser. Amb transcendència política per les dates que estem, que tenim ja sobre les eleccions.
Llavors, legalment, no hi ha...
Aleshores, com ho preveus que es desenvoluparà aquest espectacle?
No ho puc preveure. No ho puc preveure, no.
És una mica d'imaginació.
Aquest any passat vaig donar una xerrada, va venir moltíssimes persones activistes que anaven a parlar. No tenia res, la conferència no anava amb el tema del toro, que ja sabien de què anava, sinó amb el tema de la famosa Ley Mordaza que va trobar el PP. I clar, que aleshores estaven absolutament amoïnats per el que els podia passar, no? I els vas donar... Clar, però ells, la seva fixació, i hi havia moltíssimes persones, és la absoluta erradicació d'aquesta barbaritat, no? És que no té cap ni peus des de cap punt de vista, perquè això de la tradició, que és la tradició... Clar, partint de la tradició, és que... Aquí teníem la bonita de la bona del Garroteville, sí, per dir alguna cosa, no?
Sí.
Que, per cert, parlant del Garroteville, en l'època franquista, en els anys 60, el toro de la Vega va estar prohibit la seva mort.
Sí.
Curiosament, sí. Perquè deia que donava mala imatge d'Espanya quan estava el Garroteville, no? Sí. Havien matat en Grimau, no? Després molta altra gent, no? Puig Antic, sí. Pau Descansi, no?
Però, o sigui, que des del punt de vista legal, jurídic, no està clar.
No,
amb la qual cosa que ratifiques el que ja pensem,
sí, sí.
Tots,
sí.
Que veurem quina és la incògnita i veurem què passa després de les eleccions, no?
Públicament sí que s'han manifestat que la Junta ha detallat que no se permetrà lanzar el morlaco. Bueno, ha detallado, però ha detallat verbalment, que això, les paraules...
Sí, això s'emporta el vent, sí.
La normativa, encara que n'hi ha en el que es diu exposició de motivos, n'hi ha aquí tota una sèrie d'històries, però no, però el que dispone, artículo único, muerte de las reses, i diu que res, que no es poden matar en públic i ja està.
Però no diu res de que no es puguin torturar en públic.
No, de la tortura.
O sigui,
no.
Que es pot torturar en
públic, que ells entenen,
es pot continuar punxant-lo.
Clar. Esperem que no, per les manifestacions que ells mateixos han fet. Perquè
això
diuen...
no està en el text.
No, això no, el text legal no
està.
No està.
O sigui, és de lliure interpretació.
La que interpreten ells mateixos.
Claro, la que els interessa.
Clar, perquè ells diuen de que, com la finalitat del tot de la Vega és sembla que arriben a un riu i aleshores...
Sí, sí, hi ha un perímetre que sí. Si el brau pues, travessa aquest perímetre ja se salva.
Que no l'ha travessat mai.
Sí, a part ho venen com una lluita entre l'home i el...
Bueno,
400 o 500 descerebrats contra un pobre animal que no té cap defensa, no? Però aleshores, si passa d'aquest límit, aleshores diuen que està ja... Pues, està lliure, no? Però clar, què passa tot aquest període fins que arriba al límit? I com quedarà l'animal? No es parla de res.
Carles, amb el supòsit de que això no prosperi, si ara, bueno, Tordesillas ja ha dit...
Quan dius que no prosperi...
Que no prosperi aquesta nova ordre legal, normativa legal.
Com iguals, com sempre.
En el cas que no prosperi, per exemple, ells diuen que la volen impugnar, que volen apel·lar això.
Sí, però això és bastant difícil. Perquè
és difícil?
Sí, perquè per impugnar això a nivell constitucional li caldria un recurs d'inconstitucionalitat i per presentar un recurs d'inconstitucionalitat fan falta 50 signatures, a part de que ara no existeix el Parlament, el Congrés ni el Senat, però fan falta 50 signatures, no?
50
que van ser sí, de diputats i senadors, que és el que van fer contra la llei catalana,
sí.
Que encara està al Constitucional. Van signar més de 50 del PP, em sembla que pràcticament tot és PP, no sé si estava també algú d'UPyD, però bueno. I aleshores, bueno, ja està, no?
Hi ha un altre fet que també estranya, que es diu que es prohibeix, però no parla de cap sanció amb el cas de que alguna persona vulneri.
Clar.
I això és un capítol molt important.
Sí, sí, home, clar.
I per què consideres o creus tu que no s'ha fet?
No, és que és un decret pràcticament com es diu d'urgència, perquè no hi ha... Diu que es dictaran bases reguladores, però bueno...
I si lo maten, què? No sabem què.
No sabem què passarà.
No res, perquè llavors diran, és que no hi ha cap sanció, ni cap... O sigui que així estem ara, amb el 2016 del segle XXI.
Teòricament, bueno, aquí a Catalunya tenim el decreto de protecció dels animals i estem esperant la redacció del reglament.
I tant, i tant. Però bueno, tenim sancions.
Sí, 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 tenim un quadre d'infraccions i sancions.
Tenim uns estris, una altra cosa
és... Si has dit una normativa i no hi ha un mínim reglament sancionador d'infraccions i sancions, lleus, menys greus, greus, molt greus... Clar, doncs no saps a què atenir-te, perquè com s'impol, el que estàs dient... Estàs dient, Carme, com s'imposa la norma? Coactivament. Perquè l'única forma que té l'Estat d'imposar-ho coactivament és mitjançant el poder coaccionador.
I és que, a més, sabem com són aquestes persones, com s'aferren a seguir ells fent el mateix. És molt probable que passi, però... I què? Com quedarà? En tables, allò que es diu, no? Empatados. Hi ha una normativa, però no, però després no hi ha res. I ells ho sabran, i seran conscients.
Jo em pregunto, i vull fer una empatia per la gent que està allí, de Silles. Imagina't que jo sóc un tordesillense, veritat? I lògicament...
Tordesillense a favor de la...
No, sóc un ciutadà de Tordesillas.
De Tordesillas.
I jo... Jo sóc un defensor dels animals, no m'agrada que es maltractin. Jo podria viure allí o podria expressar lliurement el meu criteri o tindria que callar i no solament callar, sinó sortir també aplaudint aquesta barbaritat?
Home, jo aplaudint crec que no ho sé.
O potser estic forçat, escolta, no? Ja ho saps, que si és l'hora de confessar, confessa el que vulguis, depèn de la pressió que t'estàs fent.
No ho sé, mira, ara aquí a Catalunya hem tingut, al sud de Catalunya hem tingut ara un exemple amb unes persones que no es van manifestar.
Va estar aquí una de les agredides, va estar amb aquests micròfonos.
Ah, bueno.
Sí, vam parlar per telèfon amb ella. Sí, però explica.
No, bueno, doncs que aleshores, en aquest cas... No es van manifestar en contra del correbou, simplement estaven filmant per si n'hi havia alguna irregularitat administrativa poder-ho denunciar, perquè clar, aquí sí que n'hi ha, ens agradi o no, o més o menys, però n'hi ha un reglament, el que diem, n'hi ha faltes lleus, greus, més greus, amb la qual n'hi ha un reglament sancionador que no existeix en aquesta disfunció de la que estàvem parlant amb relació a Torre de Silles.
Se li pot posar la pena màxima que estigui.
No, la pena no, perquè aleshores elles el que fan és que filmen...
Perdona, és que estava parlant amb Torre de Silles.
No, jo estava parlant d'aquí a baix. Aleshores, he fet el d'això a Torre de Silles que no hi ha l'efecte sancionador. Però aleshores, clar, aquí només filmaven per si n'hi ha alguna infracció que n'hi ha hagut, formular denúncia i que la Generalitat sancioni, no? I només per això, no, perquè només estaven filmant, no estaven fent cap manifestació en contra dels correbous.
Pues la sola presència...
Les van agredir, li van trencar les càmeres.
Ja ho hem vist.
Van ser lesionades, clar. No, ho dic perquè aquest torn de silenci, que és contrari, si vol, que si es queda a casa, suposo bueno, que no hi ha cap problema, perquè ens consta que n'hi ha més d'un. Però, clar, si surt allà Tordesillas, no, al Toro de la Vega, suposo que tindria problemes, clar. És que penseu que aquestes... El tema psicològic de la gent que participa aquí és força complicat perquè se incentiva l'agressivitat i la violència. Però, clar, ningú pot estar immune endavant d'un pobre animal que està sagnant. O bé tens empatia amb els agressors o amb el pobre animal agredit. No hi ha...
Jo el que considero és que això del Toro de la Vega, en el fons, com sempre, hi ha diners de per mig. O sigui, hi ha els restaurants, hi ha els hotels, hi ha els transports, els autocars, etc, etc, etc. I això que passa molt amb els correbous també, que hi ha tot un entramat econòmic darrere, doncs ells estan defensant no la festa del Toro de la Vega, estan defensant la seva butxaca. És la meva opinió.
Sí, però jo voldria aportar un altre factor també, i és que, a més, ho hem constatat, no?, que tant a pobles com pot ser, o ciutats, com pot ser Tordesillas, o poden ser els pobles del sur, del Canar, tot això que és partidaris, hi ha molta majoria, o si no majoria, hi ha molta gent silenciosa que té por d'expressar la seva opinió i que, d'alguna manera, es veuen dominats per aquesta majoria. I aquesta gent, com se la pot defensar? Moltes vegades ens ho hem preguntat, no? On està el dret d'aquestes persones a poder expressar lliurement la seva discrepància per un fet amb el qual no estan d'acord socialment, moralment, èticament, perquè, a més, és una cosa que ja, només per la defensa del menor, ja tindria, només per aquest fet ja tindria que estar prohibit, no? Llavors, què es pot fer legalment per aquesta...
No, els menors, en principi, perquè a Catalunya no poden participar en aquesta...
No, però...
Participen, sí, per això aquestes
no
noies...
No participen activament, però culturalment, aquests nens saben, igual que ens hem educat nosaltres, amb unes curses de toros que ens projectaven per la televisió, ells saben que això forma part de la cultura del seu poble. I com, igual que això, doncs, fa dos segles o tres segles podien créixer amb la cultura de que doncs, es matava amb una persona, amb un condemnat se'l podia matar públicament. Llavors, aquestes alçades de la pel·lícula sembla tan anacrònic i, a més, on està la defensa d'aquest menor i d'aquestes persones silencioses que volen manifestar-se. Jo dic jurídicament que es pot fer per elles. A part de que ho sabem perquè ens ho han...
No tenen cap problema per manifestar-se.
No, bueno, sí, tenen represàlies.
És el dret de manifestació, no? També...
Però tenen les represàlies.
Fa molt poc vam tenir aquí a Catalunya, a Hospitalet, que es va fer un congrés taurí, i aleshores van ser agredits unes persones que van anar allà simplement a manifestar la seva oposició. Sí. Va venir el Francisco Rivera, ho va presentar l'alcaldessa i tal, i, bueno, van ser agredits per tot. Clar, és que provoca tota aquesta... sense ser psicòleg, però tota aquesta activitat provoca agressivitat. És una obvietat, no fa falta ser psicòleg tampoc, no? I van ser agredits, bueno, i aleshores, no només això, sinó que els van denunciar, i precisament per al tema de la llibertat d'expressió, que m'he invocat i, escolti, la llibertat d'expressió és precisament això, és un dret constitucional i es pot manifestar a favor i en contra. No cal, i efectivament, bueno, pues, al final van ser absolts, no? Però, clar, el tema és de que la llibertat d'expressió és un dret constitucional. Però, malgrat això, la solució que ha trobat la Generalitat amb les noies, bueno, amb els activistes que volen anar a filmar els correbous, és una mica marginar-les i les posen en un lloc a banda... Que, clar, tampoc és una... És com
però és que això és una cosa bastant absurda, que una persona no pugui estar en un lloc fent de testimoni i recollint testimoni de si s'està complint la llei, que en realitat qui ho té que fer són els representants de l'administració, més que aquestes persones.
Sí, sí.
I el que és absurd és que també, en un moment donat, a Catalunya es prohibeixen els toros i es conserven els correbous. Uh-huh. I que, a més, es permeten varietats tan violentes com pot ser el bou capllaçat, el toro de fuego, l'embolat... Tot això és que també Catalunya, aquí vam perdre, jo crec que vam perdre el prestigi que tant va costar i per aconseguir sobretot lo del tema de les curses de toros. En fi, un anacronisme total i unes contradiccions que sempre van per darrere.
Bueno, una mica també és el tema polític, perquè clar, sembla ser que ja n'hi ha un bon grapat de vots que, si s'hagués...
No tants.
Si s'hagués acabat amb el correbou, siguin els que siguin, s'haurien perdut, perquè es veu que és una... està molt implicat la gent, té molta influència en aquest tema, allà baix.
Bueno, però...
No hi ha cap alcalde que estigui... que s'oposi a la seva pràctica.
Bueno, estem parlant dels vots dels alcaldes o els vots de la, del Parlament?
Bueno, és que tots...
Són diferents.
Clar, la gent vota a una opció política...
Bueno, i des de la comissió del col·legi, quines gestions heu fet respecte al toro de Tordesillas?
Bueno, avui és el que he comentat, hem fet un comunicat amb el sentit de que encara de que, bueno, molt més val això que no per res, però que es té que continuar endavant per acabar amb la tortura del pobre animal, no? Sí. Malgrat que els que han redactat el decret ja diuen de que s'acaba amb la tortura, perquè diu que, clar, que és obvi que si l'objectiu de lancear el morlaco, que diuen ells, pues és acabar amb la seva vida, si no s'acaba amb la vida, pues no se le lancea. Bueno, però ja saps què faran. No sabem això, perquè...
Bueno, i la resta de col·legis també de la comissió...
Sí, ha sigut...
Han estat unànim, no?
Sí, ha sigut un comunicat. Bueno, va sortir el Coix a Barcelona, però també de seguida Lleida encara no té, però Tarragona i
Girona
també té comissió, i altres col·legis d'Espanya, també Andalusia, hi ha col·legis que tenen comissió de les animals, i aleshores han ratificat el comunicat.
Ja saps que a Olot l'alcalde consultarà la seva població si té que continuar el correbous o no?
Sí.
I està bastant avançat aquest
tema. Sí. Bueno, ara fa poc ha sortit també a Torroella de Montgrí.
A Vidreres.
Que també, clar.
A Vidreres també.
El tema dels ànecs a Roses.
A Roses, sí. Vull dir que totes aquestes coses sembla van...
Van avançant, perquè...
Avançant.
És que ara sembla que el que sí que dona vots és estar precisament en contra d'aquestes pràctiques. Contra els animals.
Jo crec que això és una mica trist, no?, que es faci sí. O no en funció dels vots.
Bueno, sigui per el que sigui, a nosaltres el que ens interessa és
ja,
que surti endavant.
Ja, és l'evolució, sí.
Clar, perquè si haguéssim anat amb el Parlament amb l'opció d'acabar amb els correbous, pues possiblement allò no hauria sortit. Clar, va tenir que anar fent...
Mica en mica.
Clar, de moment... A veure, que la gent que recolza, nosaltres, òbviament, no estem per cap tema polític, estem simplement per a la defensa dels animals.
Exactament.
Però la gent que defensa a l'abolició de les curses de braus, uns ho defensin per un tema identitari de Catalunya, si estàs en contra, estàs en contra, tu.
És que, escolta, la defensa i el respecte pels animals tindria que ser ja un tema transversal.
Ja ho és, ja ho és.
No ho és del tot. Hi ha partits que no es manifesten per interessos del que sigui.
Inclús vaig llegir una del ministre d'Interior, del...
Fernández Díaz.
Sí. Fernández Díaz, que també estava a favor de l'abolició del tema del todo la vega.
Sí, bueno, ara sí, últimament, sí.
Però els germans Fernández Díaz, personalment, ells, i són, òbviament, d'una línia protaurina, però ells, personalment, tenen gossos, li agrada, inclús ha portat al Ministeri el seu gos, va venir al primer congrés en fer el col·legi, no? Però quan es va plantejar el tema taurí, ho van presentar com si fos un tema que era anti-Espanya, i no era, òbviament, no era anti-Espanya, perquè no hi havia...
Explica'ns una miqueta més que res, nosaltres ho sabem, però els nostres oients, molt breument, quina és la tasca que està fent la comissió de defensa dels drets dels animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que a més va ser pionera, explica'm una miqueta.
Nosaltres vam començar en el 2002, I aleshores, arran d'aquest any...
La Magda Aurenic ha estat aquí.
És la presidenta, la Magda és la presidenta. I aleshores, bueno, vam començar a primer recopilar i després anar proposant iniciatives sempre en defensa dels animals, no sempre en contacte també, evidentment, perquè el col·legi, encara que les lleis tenen una certa... Bueno, és lo bàsic, però clar, és molt important també l'activisme social que porten a terme totes les associacions, com l'ADA i altres que estan sempre encapçalera de...
I ara podem dir que els ciutadans també tenen molta activitat, a través del Change i de recollida...
Bueno, és impressionant, perquè cada dos partits t'arriben des del colom que han trobat allà abandonat i que ja es té que recollir, i que tenen moltíssima transcendència a nivell pràctic.
Les noves generacions, oi, Manel?
I tant.
Aleshores, hem participat en general, en tot la Generalitat. Ara fa poc vam estar amb el conseller, amb en Rull, i ens té en molta estima en quant al nostre pare per incidir...
Home, és que vosaltres, és que clar, un criteri jurídic és un criteri jurídic.
Exacte.
Nosaltres podem dir el que vulguem, però no tenim aquesta facultat.
Home, i disposicions que poden vulnerar drets d'altres ciutadans, o no, o poden infringir alguna norma, o no.
En definitiva, que el Col·legi de Barcelona, un cop més, va ser pioner, Catalunya ha estat sempre pionera amb el tema de la defensa dels animals, la primera llei de protecció, l'Ajuntament de Barcelona, el primer ajuntament en no matar animals, etcètera, etcètera, i també amb aquesta comissió del Col·legi d'Advocats, que ara ja és a Girona, que ja és a Tarragona, crec, Lleida encara no, esperem que aviat, i Madrid fa poc, precisament, vam estar i ja vam veure que estàvem molt, molt orgullosos perquè de cop i volta s'han unit moltíssimes persones a la Comunitat de Madrid. Esperem que això també passi i ojalà que si hi ha a Tordesillas un col·legi d'advocats també pogués sortir.
Tots els dies crec que no té.
Pel costat.
Ho estic insinuant.
Com a proposta.
Hi ha altres localitats en les quals... perquè seria el contrapès necessari.
Sí, mica en mica anar sumant i anar aconseguint el que deia el Carles, mica en mica...
Sí, no, bueno, és que jo personalment crec que la projecció que ha tingut des de fa 14 anys, no perquè s'hagi creat la comissió ni molt menys, perquè és una tasca conjunta, però des de fa 14 anys ara ha canviat moltíssim la defensa i la sensibilitat de la gent.
Sí, imagina't fa 40 anys quan van començar nosaltres.
Ja, sí, ja us conec, des de fa 40 anys jo també vaig començar. Sí, tenia, i la llei ja es tenia que bordejar. Malgrat que n'hi havia altres vies també per defensar.
Sí, però era
molt més complicat perquè no es parlava directament de l'animal, clar.
Bueno,
doncs seguirem treballant, Carles. Moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres per convidar-me.
Perquè tu ja saps que quan vulguis, aquests micròfons, aquest programa, està a la vostra disposició de la Comissió del Col·legi, també.
Sí, nosaltres ja sabeu que sempre tots els membres a disposició de totes les associacions, i especialment de l'ADA, no, que és la pionera, és la més antiga, em sembla que és les de Cana, no?, de...
La primera, sí. La de Gana, sí, una, sí, sí.
Associació de Cana.
De Gana, no de comida, eh?
Sí.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, Carles.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
La Salomé es convertí amb una habitual dels festivals de la cançó. Guanyà el de la cançó mediterrània, el de València, el del Duero, i va fer el cim guanyant el de l'Eurovisió a l'any 1969 amb la cançó Vivo Cantando. Aquest premi va ser molt comentat perquè el vestit que portava, que era del modisto Manuel Bertegaz, pesava 14 quilos. La veu de la Salomé és una veu vital, forta, poderosa i molt característica. Gran part de la seva vida l'ha passat a València i des d'aquest programa li enviem la nostra salutació i record. Ara interpreta Cançó d'Esperança i L'Arbre. És un vinil de 45 que fregeix una mica. A la propera, si Déu vol.
Un respir fatigat. Això vaig dir un dia fa temps. Però avui torna.
viure l'esperança. Però avui batega el cor i ja no es cansa. Ha pujat gent amb nova sang i amb nova vida, que amb gest valent ha obert camí. Anem deixant aquella espera que ens marcia i va guanyant el nostre esforç de cada dia i va creixent a poc la nostra espiga i dona el vent nova llavor, la terra antiga. Aquells camins que vam prendre i que de sobte van morir són un record cobert de cendra i cal seguir, i cal seguir el caminant que va de pas com tots nosaltres. Sap que vi nous caminants i després d'altres. Entre tots fem aquesta pàtria viva i forta. Ja no pensem que pot colgar-se trista i morta. Ja no esperem.
Arbre que està sol, vinc a fer-te companyia. Arbre que ets consol d'un carrer sense alegria. Arbre que has comprès que si no hi ha res al carrer dels pobres has de donar el teu vent. Arbre pacient que has comptat totes les hores. Arbre de la gent que no sap que també plores. Arbre que la nit mai no t'han sentit, però vius i t'obres. Únic generós del carrer polsós que han deixat a les pobres. Arbre sal i humil, arbre d'un abril, quan la pluja t'amulla. Guardes per demà la claror que fa que està sol, vinc a fer-te companyia. Arbre que ets consol d'un carrer sense alegria. Arbre sense nom, que no saps ni com t'han deixat en vida. Arbre generós
són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que les girafes són l'espècie terrestre de més alçada i que el seu coll pot arribar a mesurar els 2 metres de llargada? Al igual que la resta dels mamífers, el coll de les girafes està constituït per 7 vèrtebres cervicals. Amb el seu creixement, però, cada una d'aquestes vèrtebres pot arribar a mesurar fins a 40 centímetres de llargada, és a dir, més del 50% de la longitud total de la seva columna vertebral. Per a facilitar el part, els nadons neixen amb el coll molt més curt i arriben al món caient des de 2 metres d'alçada. Malgrat la seva aparatosa caiguda, una hora després de néixer, la petita cria ja és capaç de caminar al costat de la seva mare i prendre la llet materna. La singular alçada de les girafes els hi dona l'oportunitat i l'avantatge de poder accedir a les parts més altes dels arbres fins a una alçada de 5 metres i mig amb l'ajuda de la seva llengua per no haver de competir per l'aliment en cap altra espècie animal. Les girafes són herbívores remugants i passen més de 12 hores al dia alimentant-se i aprofitant la vegetació més convenient del seu hàbitat natural. A excepció dels lleons, a l'edat adulta, les girafes pràcticament no tenen enemics naturals, encara que quan han de doblegar-se i acotxar-se per beure aigua, pateixen el moment més vulnerable i perillós per elles. Es comuniquen amb diferents sons i infrasons i, al igual que les impremtes dactilars humanes, la mida, la forma i el color de les taques de la pell de les girafes és diferent i les identifica exclusivament a cadascuna d'elles. A partir del segle XIX, les abundants poblacions de girafes van patir una gran davallada degut a la seva persecució i caça com a trofeu cinegètic. En l'actualitat, i encara que es troben bastant protegides, pateixen l'amenaça de la destrucció i la deforestació del seu hàbitat natural. L'espectacular anatomia de la girafa és un altre exemple de la infinitat de varietats de formes i adaptacions que és capaç d'assolir la meravellosa biodiversitat del nostre comú planeta.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu...
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb l'encíclica del Papa Francesc finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Estela, la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.